Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns havia de ser el del retorn a la normalitat de Rodalies, però la realitat, un cop més, és ben diferent. El servei ha arrencat amb 11 línies que encara combinen trams en tren i trams per carretera, mentre continuen les obres i també les limitacions de velocitat en diversos punts a la xarxa. Des de Renfe asseguren que, malgrat tot, la mobilitat dels usuaris està garantida, encara que sigui combinant tren i autobús, i defensa que només parlaran de certeses i no de previsions, mentre DIF i Renfe treballen conjuntament per mirar de recuperar progressivament més trams en tren. Però què diuen des de la companyia? T'ho diu la Mar Puerto.
La xarxa de trens de Rodalies comença la setmana amb 11 línies amb trams que s'han de fer per carretera i amb la normalització del servei encara pendent. Recordem que el govern va anunciar que avui dilluns ja hi hauria normalitat al servei i que funcionaria tal com ho feia abans de tota aquesta crisi, però de moment l'únic tram en què s'ha recuperat la circulació és entre Figueres i Portbou. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha defensat que s'està garantint la mobilitat dels usuaris encara que sigui combinant tren i autobús. S'han contractat també 61 nous autobusos per reforçar el servei interurbà.
S'ha dit per activa i per passiva que quedava garantida la mobilitat dels viatgers, ja sigui en mode ferroviari o en servei alternatiu per carretera. I, evidentment, que segueix treballant conjuntament ADIF i Renfe. ADIF en inspeccions ha fet més de 400 inspeccions, està treballant en 31 punts en obres d'emergències. Els nostres equips estan treballant per el moment que es pugui reobrir, tenir tota la informació i tenir tot disposat perquè sigui ràpida, però no volem parlar de previsions i només parlarem de certeses.
Una de les línies més afectades és l'R2 Sud, que té una freqüència molt inferior a l'habitual. En canvi, sembla ser que les línies R11, R16 i R17 funcionen amb normalitat en tot el seu recorregut. Els passatgers...
I per als usuaris, la promesa de normalitat sona buida. Aquest dilluns al matí, molts passatgers, ara ho apuntava la Mar, afrontaven l'inici de la setmana amb resignació, cansament, però també desconfiança després de dies de suspensions, incidències i retards. Alguns expliquen que ja no saben què vol dir viatjar amb normalitat, que el que s'ha convertit en habitual precisament és arribar tard, no tenir informació clara i viure amb la incertesa de no saber si el trajecte acabarà en tren o en autobús. I les queixes dels usuaris també les ha recollit la Mar.
Els passatgers es mostren resignats davant d'un nou dia d'incertesa i asseguren que ningú es creu els anuncis de les autoritats sobre els trens. La majoria arrosseguen, diuen, cansament després de tots aquests dies de caos ferroviari i alguns passatgers fins i tot han hagut de canviar la seva residència temporalment després de la setmana de suspensions i incidències que ha portat el servei. El Carlos és un exemple i explica que s'ha hagut de quedar a viure a Barcelona durant aquests dies.
Vinc a Vilafranca i tinc que venir i anar i tornar cada dia i m'he tingut que quedar a viure aquí ja fa 10 dies. O sigui, tinc que viure a Barcelona perquè és impossible arribar a l'hora. Ni amb autobús, ni amb tren, està col·lapsat tot.
I què és la puntualitat? Això és el que es pregunta també el Miguel, un altre passatger.
Bueno, ningú s'ho creu. Bueno, tu pots creure, però no saben què és la normalitat. Quan diuen que el retras és, que la puntualitat és del 90% o 95%, s'omplen la boca amb números que no saben què vol dir. Què vol dir la puntualitat d'un tren que no surt de l'estació? És puntualitat zero o què és?
De fet, cal remarcar també que Renfe i Irio han anunciat que deixen de compensar els usuaris pels retards dels trens en els casos en què aquests siguin atribuïbles a les limitacions temporals de velocitat establertes per ADIF arran dels darrers accidents ferroviaris.
I enmig d'aquest panorama hem conegut que l'enginyer Òscar Playà serà el nou responsable de les Rodalies. L'acord, pres conjuntament entre el govern i Esquerra, ha rebut l'aval del Ministeri de Transports, que, segons apunta el Departament de Territori, ha compartit també la necessitat que el responsable de les operacions de Rodalies sigui també el cap de la nova empresa. De fet, Playà és el CEO de la recentment creada empresa mixta Rodalies de Catalunya. Playà assumirà les dues funcions per poder aplicar una nova governança de manera col·laborativa amb els treballadors de Renfe, diuen des del Departament de Territori. Actualment és director general de la xarxa de metro de Barcelona. Són les 2:25 i repassem la informació de serveis. I la setmana comença amb inestabilitat. De fet, la nuvolositat serà abundant durant tot el dia i plourà. Una precipitació que serà extensa, però de cara a aquesta tarda més intensa. Això sí, la temperatura en general serà semblant i de cara als propers dies ja m'advertir que arribarà un nou front fred amb precipitació a molts indrets i especialment al nord-oest de Catalunya. Atenció al fort vent també als cims del Pirineu. Però és que posteriorment, potser ens avancem massa, però posteriorment passaran noves pertorbacions, encara que seran en principi poc actives. Tenim ara 13 graus a Barcelona i a Lleida, 14 a Tarragona, 16 a Girona i 6 a Andorra la Vella. Donem també un cop d'ull a l'estat del trànsit i ho fem amb el Roger Serra. Molt bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general continua la calma en aquesta xarxa viària, però recordem que també continua tallada l'autopista AP7 a la zona de Martorell en direcció sud. La gent, els conductors agafen com a via alternativa la B24 i ara aquesta B24 sí que presenta aturades importants. Són retencions de gairebé 4 quilòmetres entre Cervelló, Vallirana, ja enllaçant amb la Nacional 340. Per tant, ara aquest tram de la B24, la veritat és que la veiem molt complicat. Són retencions de 3-4 quilòmetres entre Cervelló i Vallirana en sentit sud. Com us dèiem, però, en principi, a la resta de la xarxa viària, de moment hi veiem circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I et parlem ara de la història de la Carme, perquè fa 4 mesos li van fer un trasplantament de cara, concretament de la seva part central. Va ser a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Un centenar de professionals van intervenir en una operació que és de màxima complexitat, amb tècniques de microcirurgia vasculonerviosa i que va durar unes 24 hores. Aquest centre ha fet 3 dels 6 trasplantaments de cara fets a Espanya. En tot el món s'ha de tenir en compte que només se n'han fet 54, amb una vintena de centres trasplantadors. Però l'important, com es troba la Carme? T'ho explica el Guillermo Castro.
Actualment la Carme continua immersa en el seu procés de recuperació. Reconeix que després de mesos de rehabilitació ja ha notat una millora important. Mica en mica ha tornat a recuperar rutines que havia perdut a causa de la malaltia. Gestos tan quotidians com sortir a fer una volta o anar a prendre un cafè. Admet que el treball amb els rehabilitadors és dur, però afronta la seva recuperació amb paciència i optimisme.
Todo está evolucionando muy bien. Sí que es verdad que hay que aplicarse y hacer las cosas. Y eso tampoco tiene uno ganas. Así que bueno, a veces me lo salto, como no es nadie, pero bueno, sí, hay que luchar y hay que estar ahora dándolo todo.
El calvari de la Carme va iniciar en un dels seus viatges a les Illes Canàries, on va patir la picada d'un insecte. El que semblava una incidència menor es va anar complicant a causa d'una infecció provocada per una sepsi. Amb el pas dels dies, el seu estat de salut va empitjorar greument. Setmanes després, va acabar patint una necrosi a la part inferior del rostre i la malaltia li va fer perdre algunes funcions vitals. La més preocupant, la impossibilitat de menjar i beure.
Primero, no podía comer, porque mi boca no se abría. Le faltaba media trozo de nariz, con lo cual tampoco respiraba bien. Físicamente era bastante desagradable.
Els metges que l'han acompanyat durant tot el procés han agraït la tasca de tot el personal que, d'una manera o altra, ha fet possible que la Carme pugui tornar a la vida normal. El cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Cremats de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, el doctor Joan Pere Barret, ha reconegut la gran complexitat de la intervenció que assegura que no és una operació a l'abast de tots els hospitals. El doctor ha subratllat també la importància de l'experiència en aquest tipus d'intervencions. Barret explica que no es tracta només de substituir una part del cos per una altra, va molt més enllà. L'objectiu que es marca és recuperar la funció i la sensibilitat a la zona transplantada. Sense això, la cirurgia no tindria sentit.
Trasplante de cara no se trata tan solo de colocar tejidos blandos para dar una apariencia normal, sino eso sería un fracaso del trasplante de cara. El trasplante de cara se realiza para dar función y sensibilidad.
Aquesta cirurgia històrica es converteix en la tercera que realitza el centre des de la seva obertura i la primera en els últims 15 anys.
I també dins la crònica de salut expliquem que el xarampió és una malaltia molt contagiosa i que molts donaven per superada, però que torna a aparèixer. A Catalunya, durant l'any passat, es van detectar 75 casos, més del doble que l'any anterior, i la majoria corresponen a persones no vacunades o amb la vacunació incompleta. Tot i que les cobertures a la primera dosi de la triple vírica són elevades, la segona dosi, clau per garantir una protecció real, encara no arriba als nivells òptims. I aquesta situació ha portat a l'Organització Mundial de la Salut a retirar a Espanya l'estatus de país lliure de xarampió i posa el focus en la importància de la vacunació, especialment en infants petits i adults, per evitar complicacions greus. D'això hem parlat amb el Ferran Moragallop, que és pediatra i portaveu de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Què ha dit, Marc?
A Catalunya es van detectar 75 casos de xarampió durant el 2025, segons dades provisionals del Departament de Salut, un 120% més respecte al 2024, quan se n'havien detectat 34. La majoria dels afectats no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta, i el 20% dels casos, 15 concretament, es van detectar en menors de 5 anys i el 58% en persones entre 16 i 45 anys. El 66% eren homes i el 34% dones. I amb el doctor Ferran Moragallop, pediatre i expresident de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de la Societat Espanyola de Vacunologia, hem parlat de les diferents opcions de contagi que hi ha.
Molts són casos importats. És una persona que arriba d'un altre país, malalt o ja portador del virus, i desenvolupa la malaltia en el nostre país. Després hi ha un grup de casos que estan relacionats amb aquest cas importat. O sigui que està clar que aquest senyor X ha contagiat a una sèrie de persones, no?, que no estaven vacunades. No? I després hi ha un tercer grup de casos que no sabem, malgrat la investigació, com s'han contagiat.
La vacunació, per tant, seria on rau el problema. A Catalunya, la cobertura de la primera dosi de la triple vírica és del 96,65% i del 94,63% en quant a la segona dosi.
Aquí el problema no és tant la persona que ve amb la malaltia, sinó les persones susceptibles que estan en la població perquè no s'han vacunat, exceptuant pues, les poques persones que tenen contraindicada la vacuna, que això és excepcional, i després el grup de nens de menys d'un any, no?, que encara no han tingut temps de vacunar-se. No?
Uh-huh.
I a més hi ha un grup d'immunodeficiències, però ja són casos molt concrets i poc freqüents.
Així doncs, la principal recomanació de salut pública és la vacunació d'acord amb les indicacions vigents i en les edats assenyalades al calendari per garantir la cobertura poblacional i individual òptima. També és molt important que els professionals sanitaris identifiquin les persones parcialment o incorrectament immunitzades i els recomanin les vacunacions.
Doncs parlem del xarampió. I ara, des d'un altre vessant, ho fem amb la Eva Pagès, que és referent de vacunació del Col·legi d'Infermeria de Tarragona, de Codita. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, què significa exactament que l'OMS hagi retirat a Espanya l'estatus de país lliure de xarampió? Això ens ha de preocupar?
Bé, en principi sí, perquè estar lliure d'aquesta malaltia vol dir que no hi havia aquesta malaltia circulant pel nostre territori, degut a les migracions i al canvi de flux de gent que es va desplaçant, doncs porten aquestes persones que no estan vacunades o que estan potencialment contagiades, porten la malaltia al nostre territori i llavors aquesta malaltia pot afectar a la gent vulnerable que no està vacunada. Per tant, degut a aquestes migracions i aquest volum de gent, doncs estem tenint casos al nostre estat.
Val, això situem el tema, però què és el xarampió? Quins símptomes dona?
El xarampió és una malaltia vírica que és molt contagiosa i que comença sobretot amb símptomes catarrals, ¿vale? Amb refredat, secreció, tos, pot tindre febre molt alta i que després pot aparèixer com una espècie d'erupció cutània per tot el cos, que és molt característica d'aquesta malaltia. Però que és una malaltia que és molt contagiosa i que inicialment es pot confondre amb una malaltia de, pues això, un síndrome gripal o vies altes.
Hi ha una falsa sensació potser de que es tracta d'una malaltia lleu entre cometes, eh?
Sí, no es deu perquè precisament aquesta malaltia pot donar moltes complicacions. Aquestes complicacions inclús poden portar la mort i sobretot pot afectar gent vulnerable, és a dir, els nadons, els nens i sobretot a la gent gran i a les persones immunodeprimides.
Uh-huh. Llavors, important, com prevenir-la? Vacunació, suposo, no? A més que tenim a
la... Sí, la millor prevenció és la vacunació. Vale? Els nens, els nadons han d'estar vacunats. Són dues dosis vacunals. Una es posa als 12 mesos i l'altra es posa als 3 anys. És important que estiguin perquè portin les dues dosis. I les persones adultes, nascudes a partir del 78, han d'estar vacunades de les dues dosis. També hi ha gent que té constància d'haver passat la malaltia, i haver passat la malaltia també és una manera d'estar immunitzat perquè ja està cobert.
I com saber, jo què sé, tinc dubtes, ja tinc una determinada edat, tinc dubtes de si tinc totes les dosis posades. Puc anar al meu CAP, per exemple, i demanar que em posin una...
Sí, el que és molt important és que les persones que desconeguin el seu estat vacunal demanin hora per la seva infermera del seu CAP i ella li revisarà el seu carnet vacunal. En el cas de que es constati que no està vacunat o està parcialment vacunat, a la infermeria d'atenció primària acabarem la pauta vacunal correcta, que són dues dosis.
Bueno, ja que parlem d'infermers o infermeres, vaja, quin paper teniu en la detecció això de persones mal immunitzades i també, clar, en la prevenció de possibles brots?
Bueno, nosaltres tenim una feina molt activa a l'hora de la prevenció i la immunització de la nostra població, perquè degut als brots que hi ha hagut i degut de tot això, doncs nosaltres estem sobretot en els nens, estem revisant els llistats, els nens mal vacunats, nens que estan pendents de la segona dosi, que principalment encara n'hi ha, i estem fent captació activa de tots aquests nens que els hi falten dosis des de fa ja temps, vull dir, nosaltres és una cosa que ja portem molts anys treballant les cobertures del sarampió, de la triple vírica en aquest cas, però bueno, ara encara amb més motiu. Bueno, i les persones adultes també.
Sí, sí, en tot cas, el que deia, això és una vacuna que porta molt temps a nosaltres, que està llargament, no?, està
sí,
provada
ja
la seva fiabilitat, o sigui que en aquest sentit no ha d'haver cap tipus de temor, que és...
No, que va, és una vacuna que fa 60 anys que s'està posant. Vull dir que és una vacuna totalment coneguda, és la vacuna de la triple vírica, és una vacuna de virus atenuats totalment segura i és el mètode més efectiu i únic per previndre aquesta malaltia. Per tant, és una vacuna segura i que és important que tota la població estem vacunada. I si et digués, si hi ha dubtes sobretot la població adulta, doncs demanar al seu CAP i que li revisin l'estat vacunal i en el cas de que veiem que falta alguna dosi, doncs en aquell mateix moment se li posa.
Els nostres oients que prenguin nota. Moltíssimes gràcies a Eva Pagès, referent de vacunació del Col·legi d'Infermeria de Tarragona. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies a vosaltres.
I ara el que toca és fer una petita pausa per la publicitat i a la tornada us parlem d'un servei pioner de l'Església de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
¿Por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Estoy tan preocupada por ti que ya ni pienso.
Basada en la novela de Hemingway, Por quien doblan las campanas. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I l'Església de Barcelona fa un pas endavant molt important en la lluita contra el suïcidi. I és que ha posat en marxa el servei Espe Salvi, un programa pioner a Espanya per a la prevenció, la detecció i l'abordatge de les conductes suïcides. Amb aquesta iniciativa, l'arxidiòcesi vol teixir una xarxa d'acompanyament. Sacerdots, agents de pastoral i també laics rebran formació específica i una guia pràctica elaborada amb el suport del Departament de Salut i entitats especialitzades per tal d'identificar senyals de risc, oferir suport immediat i derivar quan calgui. A més, es repartiran tríptics a totes les parròquies perquè qualsevol persona que col·labora a la comunitat tingui eines per ajudar algú que ho estigui passant malament. Ferran Rovira.
El doctor Ricard Armengou, psiquiatre i un dels portaveus del projecte, considera que és vital el fet de poder parlar-ne obertament i de detectar els senyals d'alerta a temps. Destaca que el suïcidi no és un fet sobtat, sinó un procés en el que sovint apareixen indicadors previs que provoquen un pensament constant de no trobar sortida.
I ara parlem des de la búsqueda de solucions i de trencar el tabú, que tenir idees de suïcidi no és d'estar boig, no és algo horrible i no sé què, sinó que és un dolor profund que ens està parlant de que estic passant-ho malament, que em trobo sol, no tinc companyia. Per això fa molt temps que els psiquiatres estem dient hem d'anar creant recursos per poder precisament abordar aquesta part.
Armengol també insisteix en que tenir pensaments suïcides és possible, ja que un de cada quatre espanyols passen una depressió o un trastorn d'ansietat al llarg de la seva vida. Tot i que preocupen els joves, el procés tindrà agents preparats per acompanyar els afectats de qualsevol edat.
Bueno, jo crec que el capellà i tota la gent dels agents de salut, no? Pues un monitor d'un esplai, un catequista, un laic que està ajudant amb qualsevol tema, també, per exemple, tots els capellans que van als hospitals. Aquesta gent que tingui la mirada per poder fer les preguntes adients per detectar un patiment i posar llum allà dintre.
La iniciativa també estarà inclosa en el Pla de la Generalitat contra el Suïcidi.
I us parlem d'educació. Cada cop més escoles catalanes es troben amb una realitat que fins fa pocs anys era excepcional. Infants que arriben a infantil 3 sense haver deixat el bolquer. Estem parlant d'I3. Una situació que genera tensions a les aules i que, segons mestres amb llarga experiència, va a més curs rere curs. El debat posa sobre la taula fins on arriba el respecte als ritmes de l'infant i on comença la responsabilitat educativa dels adults, tant a casa com a l'escola. I de tot plegat, hem parlat amb la Mar Hurtado, que és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Molt bona tarda.
Bona tarda.
A veure, què ha canviat en la manera d'entendre la criança? Perquè cada cop, i així ho denuncien també alguns professors, més infants arribin a infantil 3 amb bolquer, que encara infantil 3 es pot entendre perquè hi ha nens més petitots, fins i tot de 2 anyets, no? Però fins i tot I3, I4, què és el que ha canviat?
Sí, és com tu també estaves dient ara, estem parlant de, podria ser, no?, que estiguem parlant de criatures nascudes al desembre, llavors això seria normal. I això també els mestres ho hem d'acollir i saber què pot passar. I acollir-ho de forma natural, sense col·locar-ho en un lloc d'alerta, no? I, clar, hem pensat que en aquest cas, no?, el bolquer potser potser ens avancem massa al moment maduratiu de cada criatura. Tots no poden madurar al mateix temps, això està clar, no? I hi ha diferents ritmes maduratius. I això és veritat. I aquí és veritat que hem d'entendre bé que diferents ritmes maduratius no suposa deixar fer sense que l'adult ofereixi hàbits i pautes per avançar madurativament. I s'ha confós molt sovint respectar ritmes en no fer res, no? Deixo, perquè jo estic respectant ritmes. Però vaja, el tema del bolquer a mi em preocupa poc, perquè les criatures volen créixer, tenen aquesta cosa interna de voler créixer sí o sí, no? Estar dins del seu ADN. I volen ser com els altres. I el món escolar els col·loca en un lloc on viure en comunitat ho afavoreix, tot això. Llavors això de seguida es normalitza, en aquest cas en concret, eh?
Uh-huh. El problema també potser són les ràtios, no? Clar, que si es troba una professora amb uns quants que ha de canviar el bolquer, aquí sí, és el problema, que això ja és un altre tema, això és cert.
Això és un altre tema, i les escoles poden organitzar-se durant els primers mesos, que és quan tot es comença a normalitzar en quant a aquest tema del bolquer, es poden organitzar posant una mestra de suport.
Vostè, en tot cas, ho comentava, respectar els ritmes de l'infant s'ha confós, no?, amb deixar de fer-ho tot, perquè també ens han parlat altres professores de nens o nenes que no han volgut vestir-se, els han portat en pijama a l'escola perquè el professor o la professora ho fes, o el fet també de portar fins i tot sabates inapropiades, podem dir-ho, sabates de taló, de disfresses o el que sigui, pel mateix motiu.
Sí, això passa perquè és veritat, les famílies confonen aquest respecte per deixar fer qualsevol cosa. També són unes famílies molt perdudes, desorientades. Estem en un món de sobreinformació on es parla de com ha de ser la criança, però no d'una forma presencial, on podem interactuar entre nosaltres i aplicar i explicar molt clarament quins són aquests matisos. Escolten sense saber, tenen por de sobrepassar-se i no estar a l'alçada del que la criatura necessita. Tots aquests factors també són una influència important per decidir com s'ha de tractar els seus fills i filles, i a vegades ho fan de forma equivocada, està claríssim. Però nosaltres, els mestres, tenim també l'obligació d'ajudar-los a orientar-se en aquest món, no?, tan dispers i tan polaritzat que existeix.
Mm-hmm. Però on està la frontera, senyora Hurtado? On està? Clar, aquest és el problema.
També. Sí. Mira, la frontera és just allà on valorem les capacitats dels infants, que és el que diem, no? Dins el món educatiu es parla molt d'infant capaç. I és allà on es reconeix molt bé que l'infant té capacitats pròpies per tirar endavant, per aprendre, però que sense l'adult, un adult allà al costat que guiï i va per davant d'ells, no poden continuar. I s'ha de saber veure, no? És aquest respecte cap al nen i la nena, que sí, que poden fer moltes coses per ells sols, però que sense l'adult és impossible.
Uh-huh. I posant-hi límits també, dir no educa també?
Evidentment, claríssim, per descomptat. Necessitem dir no, perquè si no els nens es perden, no saben per on anar. Jo me'ls imagino, quan no hi ha límits, enmig d'un bosc ben fosc, sense camins per on avançar. Els límits són aquells camins que donen llum per travessar aquesta foscor, no?, que és la vida al descobert, on la criatura necessita molt clarament quin és el camí adequat per on ha de passar. I són aquests límits clars, contundents, respectuosos, amorosos i en coherència amb el que l'adult que posa límits està posant. I viu.
Llavors, a més, ara que d'aquí a poc començarà la preinscripció, no?, quin missatge donaria vostè a les famílies que escolaritzen els seus fills, sobretot a infantil 3, no?, aquest pas entre l'escola bressol i l'escola de grans, sí, entre cometes?
Doncs jo penso que la família ha de confiar en l'escola, moltíssim, ha de parlar molt amb el tutor o la tutora de la seva criatura, ha d'explicar les seves pors, perquè a vegades són les pors de les famílies, a no fer-ho bé, a no saber com, no, el que el paralitza i actua d'una manera que no és la lògica ni la que hauria de ser. Llavors, parlar d'aquestes pors obertament amb les professionals de l'educació, que estan disposades a escoltar, a deixar-se explicar i aconsellar per elles, a parlar tantes vegades com faci falta, i si cal buscar professionals externs a l'escola si veuen que estan en un carreró sense sortida. Però penso que el més important és parlar amb elles i amb ells i desembussar, no?, totes aquestes pors.
Molt bé, doncs moltes gràcies a la Mar Hurtado, que és presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Hem escoltat ara una mestra, parlàvem de bolquers, però també hi ha altres situacions que es donen, com per exemple infants que no van de colònies perquè encara prenen el pit, nens que arriben en pijama perquè no se'ls ha volgut obligar a vestir-se, o que porten roba poc adequada a l'escola, perquè avui només volien això. Què diuen de tot plegat els psicòlegs? Segons aquests professionals, aquesta realitat de la que estem parlant no és només una qüestió escolar, sinó el resultat d'una manca de coherència entre el sistema educatiu i l'educació familiar. Almenys, això és el que pensa el psicòleg i expert en educació Àngel Guirado, que és president de la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Però quan estem parlant de familiar, com és això, doncs tinguin uns valors, tinguin una cultura interna educativa i siguin referents, com les famílies han de ser dintre de la societat. Per tant, la coherència entre el sistema educatiu i l'educació que emet la família, la coherència ha de ser alta. I molt em fa sospitar que en aquests moments no existeix aquesta coherència.
Guirado assegura que una interpretació errònia de la pedagogia moderna ha contribuït a diluir valors com l'esforç, la disciplina i la constància, elements que considera essencials per al desenvolupament personal i social dels infants.
S'ha considerat que era una cosa caduca, una cosa passada de moda, i que el nen havia d'aprendre lliurement, molt feliç, i no se li havien de posar normes, no se li havien de posar límits, i tal. Al final estan fent nens que són de vidre, nens que no són capaços d'afrontar-se davant de les dificultats, pares permissius que sempre cobreixen les necessitats del nen perquè el nen és el rei de la casa, no tenen límits, i per tant les dificultats que pot tenir és que seran nens i persones que en el futur seran desmogudes.
I d'esforç també ha parlat el pedagog i filòsof Gregorio Luri, que ha llançat una advertència sobre l'estat actual del sistema educatiu. En aquest sentit, considera que determinats polítics i administracions han comès un atemptat cultural contra els més pobres. Ho ha dit al programa Converses d'aquesta casa, on ha destacat que l'exigència a l'escola, a l'educació, va a menys, i això ha perjudicat especialment aquells que tenen menys recursos. Feia aquesta comparativa.
El sistema educativo ha decidido que la exigencia está pasada de moda. Y esto tiene un contraste muy curioso, y es que todo lo que hemos expulsado de las escuelas se ha refugiado en los gimnasios. Y entonces en los gimnasios tú no le admitirías a tu entrenador, vamos a decir la palabra, a tu coach, no le admitirías que te dijese que no te esfuerces más, por favor, descansa, pero no ves que no eres él. No, si nos hace así, si nos ahorra esfuerzo, vamos a prescindir de él.
I també ha qüestionat les anomenades noves pedagogies perquè, al seu parer, de noves, tenen només el nom, a més que considera que tot plegat forma part d'una estratègia de màrqueting. També ha qüestionat que les escoles prioritzin ara el benestar per sobre del coneixement dels alumnes.
Si queremos entender por dónde va la educación, hay una vía muy, muy, muy fácil y muy asequible que ahora está al alcance de todos. Va a comenzar la campaña de matriculación en los centros escolares. Difícilmente encontraremos un cartel o una foto o un folleto de propaganda en el que aparezcan unos niños con un libro. Nos encontraremos con niños sonrientes, felices, bien vestidos, limpios y bien alimentados, que están con una sonrisa de oreja a oreja porque lo que la escuela dice que les ofrece es bienestar.
I davant aquesta situació ha defensat la figura del bon mestre, que diu no ha de limitar-se que l'estudiant sigui el que ja és, sinó a forçar-lo una mica perquè arribi al seu màxim potencial. I a l'escola i també altres àmbits, ha arribat la intel·ligència artificial. Fins i tot en aquells basats en la relació humana, com pot ser la psicologia, on també s'ha fet un espai, una eina tecnològica sense aturador. L'Institut de Psicologia i Desenvolupament de Mataró és un dels 14.000 centres d'arreu d'Espanya que ja ha incorporat la plataforma EOLO, desenvolupada per psicòlegs mataronins amb l'objectiu d'optimitzar processos a la consulta i acompanyar els professionals en l'abordatge terapèutic dels pacients. La directora d'Innovació Clínica d'Ipside, Teresa Pretel, aposta per una relació saludable amb la tecnologia sense desvirtuar els vincles humans. Júlia Català.
Doncs sí, l'Institut de Psicologia i Desenvolupament de Mataró és un dels 14.000 centres de l'Estat que ja ha incorporat la plataforma EOLO. Es tracta d'una eina d'intel·ligència artificial que dona suport als terapeutes en la presa de decisions sense substituir la relació humana entre professional i pacient. Aquesta tecnologia ajuda els psicòlegs a recollir informació, detectar patrons i agilitzar els processos terapèutics. La directora d'Innovació Clínica d'Ipside, Teresa Pretel, aposta per una relació saludable amb la IA sense tenir por a incorporar-la.
No hem de tenir por de fer-ne un ús, hem de tenir una resistència, perquè al final, des del rebuig, no?, generem monstres. Penso que ens hem d'apropar i el que tu dius, fer un ús educat i responsable. Soc molt prudent amb compte. És una eina que agilitza, que optimitza, que ens dona resultats tècnics, però que al final ha de passar per nostres sedars, no?, aquests ulls professionals i aquests ulls que estan en contacte amb la persona real i amb les necessitats reals de la comunitat.
Més enllà del suport clínic, la plataforma també facilita la gestió del dia a dia de les consultes, automatitza tasques administratives com els recordatoris de pagaments, evitant situacions incòmodes com haver de reclamar diners als pacients amb els quals ja s'ha establert un vincle emocional. Teresa Pretel explica la gran descàrrega de feina que suposa per als psicòlegs la incorporació de la IA.
La gestió de clars casos, històries clíniques, el tracte dels documents de confidencialitat, tot això treu una càrrega de temps enorme als professionals i als equips de psicòlegs. En aquí sí que ens descarrega de molta càrrega i ens ajuda a estar més presents en la relació d'ajuda.
EOLO ja compta amb 14.000 professionals actius i ha gestionat més d'un milió de sessions aquest 2025, consolidant-se com una eina de referència en salut mental.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
I ja tenim aquí el nostre company Joan Batllori, que ens farà 5 cèntims del que ens espera els Esports Copé a partir de les 3 i 5 de la tarda. Què tal, Joan? Què ens expliques?
Bona tarda. Doncs la notícia del matí ens arriba des de Girona. S'ha lesionat i de certa gravetat Ter Stegen. Es va lesionar en el partit contra l'Oviedo, ha transcendit aquest matí. Té un trencament d'isquios amb possible afectació al tendó. Estem encara pendents de conèixer la base exacta d'aquesta lesió, però és una lesió important. Ter Stegen podria estar un mínim de 2 mesos de baixa. Una lesió que es podria allargar fins i tot fins a 4 o 5 mesos en funció del que tingui. Estem pendents d'això. El Barça, Rafinha, és baixa per jugar demà partit de Copa al camp de l'Albacete. Té una sobrecàrrega, no és important. Estarà una setmana de baixa, però Flick s'ha mostrat preocupat perquè el brasiler no acaba d'estar fi del tot en les darreres setmanes. A la Lliga parlarem de la victòria del Barça 1-3 al camp de l'Elx i també de la victòria del Real Madrid 2-1 davant del Rayo Vallecano. Una victòria amb polèmica arbitral, sobretot pels 9 minuts d'afegit que va decretar l'àrbitre del partit. Al minut 97, penal a favor del Madrid, transformat per Mbappé. Mala jornada per l'Espanyol i el Girona. L'Espanyol va perdre 1-2 davant de l'Alavés, suma un punt dels últims 15, i el Girona va perdre també 1-0 al camp de l'Oviedo, al CUE de primera divisió. En bàsquet, mala setmana pel Barça, que ha perdut els 3 partits que ha disputat. Ahir, en partit de Lliga CB, Múrcia 84, Barça 83.
Moltes gràcies, Joan. Tot això i més, Esports Cope, a partir de les 3 i 5 de la tarda. Continua, en tot cas, ara mateix la informació de la resta d'Espanya i del món, a la tarda, amb Pilar García Muñiz. Que passeu una molt bona tarda.